L'anàlisi de l'últim partit, l'estat de l'actualitat arlequinada, sortejos. Els arlequinats opinen a l'espai de debat del Tribuna Preferent, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Molt bon vespre, benvinguts al Tribuna Preferent, una setmana més, un dilluns més, són les 7 i 7 minuts del vespre. Estem en directe aquí a l'antena de Ràdio Sabadell, també al canal de Twitch, per fer una horeta i mitja aproximadament novament de tertúlia al voltant del Centre d'Esports Sabadell, en aquest 11 de març del 2024, programa 24 de la temporada, i amb aquell regust estrany, després del partit d'ahir, en què el Sabadell va estar més de 70 minuts per davant en el marcador contra la Cultural Leonesa, però al final un gol visitant en el 86 va fer que volessin dos punts valuosos de la nova Creu Alta, que bé, que no alteren massa la classificació, perquè el Sabadell una setmana més continua delimitant en aquest cas la permanència en aquesta 15a posició, però és cert que es perd una molt bona ocasió, una molt bona oportunitat per distanciar-se a més d'un partit respecte a la zona de descens, a les portes, en aquest cas, d'una de les visites més complicades, si no la que més complicada d'aquesta temporada, sobretot per l'estat ara mateix de forma del rival, també per l'escenari, perquè imposa, com és Riazor, per visitar un dels estadis més emblemàtics de la categoria i per veure's les cares amb el Deportivo de la Coruña. En parlarem de tot plegat, durant, insistim, la pròxima hora i mitja aproximadament, fins a dos quarts de nou, i ho farem amb el Santi Valls. Santi, què tal? Com estàs? Benvingut.
Bon vespre. Bé, una mica, com deies, una mica amb aquell gust, no?, de que ho vam tenir a tocar, no?, ens van sobrar 10 minuts, no?, però bueno, a seguir, no?, la setmana que ve tenim un partit maco, no?, d'aquests que fan grans la categoria, no?, doncs a pensar ja amb el proper partit.
I avui tenim també el Marc Segarra, que ja va estar, recordo, Marc, en algun Tribuna ara fa un parell d'anys, si no vaig errat. Hem de dir, Marc, que tu ahir vas deixar l'equip de comunicació del Centre d'Esport Sabadell. Estaràs ara full time amb el diari de Sabadell i hem dit, home, doncs ja que no hi és al club, doncs el dia després el tenim aquí. Què tal? Benvingut.
Hola, Pau, doncs sí, molt content d'estar aquí i, bueno, com dius, no, ahir va ser la despedida, llàstima que ens van sobrar aquests últims 5 minuts per marxar una victòria, però, bueno, almenys parlàvem abans del partit amb els companys d'allà del club, que, bueno, almenys marxo amb l'equip fora del descens.
Sensació estranya avui, o què? No estava a la Creu Alta? Com...
Bueno, aviam, he hagut d'anar-hi, igualment avui acaba de firmar, però sí, aviam, és estrany. Jo crec que amb el pas dels dies ho notaré més, no?, de no haver-hi d'anar pel matí, que al final era una mica la rutina dels últims gairebé dos anys.
Ara estàs a l'altre cantó, eh?, com se sol dir en aquests casos, veient els toros des de la barrera. Bé, com dèiem, comencem, si us sembla, una mica analitzant, no?, el que ens va deixar així el partit d'ahir, l'empat d'ahir contra la Cultural Leonesa. Hi ha lectures positives? Tu me les feies veure, Santi, abans de començar el programa. Hi ha lectures positives? Si tirem la vista enrere, el Sabadell fa dos mesos estava on estava, continuem fora del descens, però és aquell amargor, aquell regust amarg de dir, és que vam estar molt a prop ahir, en un partit normal de l'equip, sense tirar coets, de sumar els tres punts.
És el que dèiem. Sí que és veritat que ahir l'equip fa una primera part bona, que li juga bé i és superior a un equip de la part alta de la categoria, i sí que és veritat que la segona part ells també apreten, perquè juguen el que juguen, tenen una molt bona plantilla i al final també nosaltres tenim les forces que tenim. El problema és que alguns ja vèiem que estàvem més a prop del 1-1 que del 2-0, perquè ens estaven apretant. Passa que, ostres, haver guanyat ahir era un partit d'aquells per punt i a part, no?, i haver fet aquell petit forat per anar amb més tranquil·litat a Riazor i anar més tranquils per fer un partit. Però el que dèiem abans d'entrar, si mirem on estàvem novembre, on som ara, tots véssim signat, això crec que un 100% de l'afició. Per tant, jo crec que hem de també analitzar amb les llums llargues de saber d'on venim i sobretot els 11 partits que ens queden, que quan sents el míster també al final, quan acabem la temporada, els punts valdran i molt. Recordem que a vegades per un punt hem baixat, no? I per un punt també et salva la categoria a vegades. Bueno, jo crec que va ser un partit molt complicat a la segona part, perquè ens van tancar i sí que potser va faltar aquella ambició per anar a buscar el segon, però potser tampoc anem tan sobrats, per aguantar un rival d'aquesta manera. Vull dir que la Cultu té un bon equip, i encara que no estigui en dinàmica positiva, jo crec que els vam aguantar. Com diu l'entrenador, és molt just l'empat, Vull dir, jo crec que no ens mereixem
guanyar. Sí, fa justícia,
guanyar,
no? Marc, l'empat ahir, clar, ens queda aquell regust de dir que fer 5 minuts i guanyem, però veient el que es va fer durant el partit, penses, és que era el més just, no?
Sí, sí que va ser un partit una mica estrany, perquè a nivell d'ocasions realment no va haver-hi gaires ni a una porteria ni a l'altra. Vull dir, jo no recordo cap intervenció d'Hortolà a la segona part. Sí que era aquell domini de la Cultu que dius, estan massa a prop de la nostra àrea, sembla que sí, que en qualsevol moment te la poden fotre, però realment ocasions com a tal no en van tenir, el Sabadell tampoc. Sí que és potser de que el gol va arribar una mica massa d'hora, no? De dir, després del gol a la primera part sí que vam estar bé, penso, vam tenir també alguna de Vladis, alguna contra, sobretot alguna transició ràpida que podríem haver fet una mica més de mal, i potser és això, de dir, el gol va arribar massa d'hora, la segona part potser vam donar la passeta enrere una mica massa aviat, però bueno, és el que deia una mica el Santi, al final també jugues contra un equip, no jugues sol, jugues contra tota una cultural que ha estat moltes jornades líder, que ha estat moltes jornades en zona de playoff, i també tenen alguna cosa a dir, no és només un joc d'un equip.
A veure, el denominador comú, ara mateix al chat del canal de Twitch, ja sabeu que participar no ho hem dit, però que té premi, que li diguin si no a Raúl Chao la setmana passada. Amb perseverança i amb insistència acaba arribant la pizza de Maximus, però el denominador comú, i tu ja l'has deixat caure també, Santi, la majoria dels comentaris parlen aquí de falta d'ambició, que el Jordi deia, per exemple, que era un regust estrany, sensació de nou de manca d'ambició, l'Òscar deia que no estaria malament ser més valents al temple, el Gerard que és fàcil dir-ho ara que sabem el resultat, però des del minut 60 que es veia venir l'empat, havíem de sortir a sentenciar el partit i en canvi vam posar l'autobús, una pena. El J. Busso deia, quan surts a aguantar l'1-0 i renuncies a atacar, acostuma a passar això. El Lluís també deia que seria bo intentar ser més valents a casa, que partits d'ahir com no es poden escapar. La gent en aquest sentit està d'acord amb això, que va mancar una mica d'ambició.
Sí, de fet, és fàcil dir-ho des de la tribuna, des de l'estadi, va faltar ambició, hem d'apretar més. Caldria veure també des de la banqueta, no? Perquè al final jo crec que l'entrenador sap molt bé on som, quina lliga és la nostra, i també això crec que és important. Sí que és veritat que tu trobes a faltar, no?, aquest anar pel segon, però, ostres, jo vaig veure ahir, no?, les coses també molt treballades, que aquest equip sap aguantar això que t'enfonsi, no?, una Cultu que tampoc et generin oportunitats, i sí que és final, amb un deixar just al final, però al final tenim el que tenim, també, vull dir, tenim la defensa que tenim, de circumstàncies, i al final va caure. Però, bueno, tot ve canviat si els últims minuts de la primera part, aquella rematada que es queda el seu davanter sol davant de la porta, era segurament la qüestió més gran del partit, a part de Baselga. Sí, crec que ens va faltar ambició, però jo crec que l'entrenador té molt clar què ha vingut a fer aquí i quin és l'objectiu d'aquest any. Esperem que l'any que ve, amb Rosende i amb Cano, jo crec que no tindrem aquests plantejaments, jugarem a una altra cosa. Jo crec que ara el que vol és sumar, sí o sí, i sumar per arribar a la salvació el més aviat possible. Vull entendre això.
El Vicenç pregunta per aquí que si no vam voler o no vam poder, si és més de mèrit nostre o mèrit de la Cultu.
Sí, jo, de fet, anava per aquí una mica la meva aportació en aquest aspecte del partit. al final els teus de dalt estan cansats, no? Vladis es fa un fart de córrer cada partit, van passant els minuts, costa més anar a dalt a pressionar, també tens la por aquesta de dir, clar, és que si vaig a dalt i em supera la línia de pressió, m'estic exposant molt i no ho necessito perquè vaig guanyant. De fet, el míster Raül Llona de la Cultural ho va dir a la roda de premsa, de que el Sabadell va donar una passa enrere obligat pel resultat, però també obligat per la Cultu, de les pressions que a la primera part estaven sortint bastant bé, a la segona ja no estaven sortint tan bé, i segurament és una passa enrere que dones, ja et dic, perquè no tens la necessitat d'anar a atacar perquè ja vas guanyant, i perquè l'altre equip doncs, comença a trobar més superioritats per dins, treu la pilota millor, i és aquesta por d'exposar-te més a que et marquin un gol totalment evitable.
Parla per aquí el Miguel Ángel també que diu, curiós, i ho va dir l'entrenador, després dels canvis que van millorar és quan ens arriba el gol. Diu, però traient l'accident de Sestao, res a veure amb defensa a l'inici de la Lliga. És cert, no?, que el Sabadell també li arriba un poquet. No sé qui ho deia ara, crec que ets tu, Santi, no?, que al final el gol arriba per un desajustament en el minut 86, però que realment tot el que t'havien generat a la segona meitat fins aleshores era un xut d'Escudero al primer pal que treu Hortolà i poca cosa més, vull dir, intervencions d'Hortolà no n'hi ha cap més.
És que jo crec que l'equip ha fet un canvi brutal com està treballat en defensa, i estem parlant que jugava Calavera i jugava Maestre, que no són centrals, que per mi estan rendint a un nivell molt acceptable. A mi Calavera m'encanta, diguéssim, ja m'agradaria que pogués jugar de lateral i jugar en defensa de 4, però suposo que encara no deu estar del tot en forma, o segurament també estem jugant a la lliga que estem jugant també, eh? És el que dèiem, però ostres, crec que l'equip està molt ben organitzat. També és veritat que ens carreguem molt ràpid de targetes grogues, i això també ens fa que no mosseguem tant com al principi, i per tant hem de ser una mica més cautelosos a l'hora de pressionar amb més força, tot i que els canvis no van per aquesta línia, diguéssim.
Va ser curiós, perquè és cert que Cano és un entrenador, si més no aquí, que ha demostrat que té tendència, si un jugador veu la targeta groga, doncs ser un dels primers substituïts. Ahir especialment en van ser dos, com són Vladis Kopotun i Marc Domènech, a la primera meitat. Tampoc entrarem massa a valorar el xou arbitral, en els últims minuts de la primera meitat, perquè no va tenir una incidència tampoc en el marcador, però sí que és cert que el que provoca és que jugadors que tenen aquest treball important en la pressió vagin condicionats també la resta del partit, Marc.
Pues sí, també és realment això de si tu fas una pressió i te la superen i tens l'arma de poder agafar de la samarreta o de fer la típica traveta i que et tregui la groga i ja està, doncs no passa res. Si tens aquest condicionant, sobretot Marc Domènech, que al final és un jugador també que porta bastant a la pressió, bueno, i el propi Vladis, que és el típic jugador que va corrent de central a central i sembla que no es cansa, doncs saps que si arribes tard et quedes amb 10 i això ja sí que et condiciona totalment per la resta del partit.
Un altre tema estrella que surt per aquí és el tema dels canvis. Ara que en parlàvem, no?, que ahir segurament els dos primers no van sortir per jugadors que tinguessin targetes, sinó que ara recordo que el primer va ser Abde, que s'havia endut també una esgarrapada a l'ull, o bé, un cop a l'ull, i va ser el que segurament no estigui al 100% com per jugar 90 minuts. Però bé, alguns comentaris que arriben també dient per això, que jo què sé, per exemple, el Raül diu, no us sembla que en les últimes darreres setmanes els canvis no sumen? Diu, exceptuant l'entrada de Baena a Sestao i altres casos concrets. Diu, hi ha un Sabadell a la primera meitat i un equip molt diferent a la segona meitat. El Vicenç diu, el que no entenc és què guanyem en mantenir un Vladis fos al camp. Ahir demanava crits un canvi, penso. El Murci deia per aquí també que l'equip acaba gairebé sempre molt cansat, sobretot els davanters. Diu, no entenc com no fa tots els canvis.
És veritat que Òscar Cano sembla que fer canvis no li agrada, o que triga molt a fer-los, o que veu que l'equip està ben organitzat i no vol desajustar res, i que els canvis que fa, els primers canvis, que són la part del davant, amb el Marcos i Abde, el fa, jo crec, condicionats físicament més que per estratègia, perquè Abdes es porta un bon cop, no sé com deu estar, però el cop és fort.
Deia al final del partit, perdona, Santi, que havia estat simplement una... res greu, que havia estat un dit a l'ull i que no havia de tenir cap problema.
I va ser el que no està al 100%, i se li demana molta pressió, també hi corre molt, per tant, la lesió que ha tingut és muscular, no hem de vigilar molt, però amb el Vicenç, i crec que té raó, molts ho vèiem, que Vladis, a partir de la segona meitat de la segona part, normalment està bastant fos. I jo crec que a part de la targeta, la targeta que veu és perquè va molt, molt, molt fos i no mesura bé. No sé, aquí està el tema perquè no veu a Manel fent aquesta feina, no?, de pressionar tan alta, i per això no li troba un recanvi d'una persona com ell. Però sí que és veritat que ens hem d'anar acostumant que encara els canvis venen tard.
Ho va dir, el dia de la seva presentació, que en això del futbol modern ara que es poden fer 5 canvis, que no era obligatori fer 5 canvis, que no era especialment amant. Si s'havien de fer els 5, es fan els 5, però bé, ho hem vist ja en alguns partits, també, Marc, que sí. 3-4 sol ser la mitjana d'Òscar Cano a l'hora de fer canvis.
Sí que sembla que no li agrada molt tocar el plantejament que ell ha considerat que era el més oportú posant aquells jugadors, també. Tot i així, jo crec que ahir els canvis no van anar del tot malament, sobretot els de dalt, a la segona tongada de canvis, que van entrar... Marro
va robar dues pilotes al
sí,
només sortir.
I Soto tampoc em va desagradar, que és un jugador una mica que sembla que ha de donar la passa endavant i no l'acaba de donar, però no em van desagradar cap dels dos, sobretot en el tema aquest de la pressió, que era algo que havia perdut el Sabadell a la segona meitat, i et van donar aquest plus una altra vegada, va ser just quan va arribar el gol, no per culpa seva, però al final va coincidir en aquest moment, no es va notar tant, però sí que els darrers minuts després del gol de la Culto va donar la sensació de que, dintre de que no va haver-hi tampoc cap arribada superclara, va donar més la sensació de que es podia estar més a prop d'emportar els punts al Sabadell que no pas la Cultural. Vull dir, va tornar a haver-hi aquella sensació de dir sembla que estem més a prop ara nosaltres.
Comentaven també per aquí Lo Gallardo, que diu sí que crec que Cano sempre aguanta massa pel meu gust fer els canvis. Diu també és cert que els recursos a la banqueta són els que són. Jo aquí afegiria fins i tot, si m'ho permet en aquest cas, que l'equip està molt condicionat també pels problemes físics de les últimes setmanes, per la quantitat de problemes físics que hi ha hagut. Potser en les últimes dues, tres jornades les convocatòries són un pèl més llargues, però tenim molts futbolistes que no estan al 100% i que acaben de sortir de lesió. És que al final això també és un condicionant.
És que jo crec que l'Òscar Cano, que per mi hi ha un abans i un després com a entrenador de la categoria dels que havíem tingut aquesta temporada i els de l'altra, crec que té la virtut de planificar a llarg termini, en el sentit de tenim jugadors que estan tocats, tenim jugadors que han arribat i els dosifica bastant bé. És a dir, ahir cal donar-li minuts a Mollano, jo crec que és essencial, però no el podem cremar. I segurament cremar totes les naus en el partit d'ahir, potser ell no veu tan clar, és donem temps a tothom que es recuperi, no? que vagin fent mica en mica, perquè tenim 10 11 partits que són molt, molt importants, i jo crec que ell deu voler arribar als últims 6-5 amb tots al 100%. Sí que al final són els 3 punts i valen els mateixos aquests 3 punts que els darrers, però tenir un Mollano els últims 7 o 8 partits endollat, tenir un Baselga al 100%, tenir Maestre i tenir Calavera també al 100%, perquè acaben d'entrar, no tenen partits a les seves cames, per tant se'ls ha de donar minuts. Jo crec que ell aquests canvis i tot plegat ho fa més pensant en ja recorregut que curt.
Per mi és essencial això, el fet de... És cert que l'equip està patint en l'aspecte físic, hi ha hagut contratemps, però per mi, i ho porto repetint unes quantes setmanes, però és essencial arribar al tram de l'abril, que tens molts duels directes, que t'estaràs jugant la Lliga, amb aquests futbolistes, Marc, al 100%.
Sí, no, i Sestao Gualda juga 45 minuts, ahir no juga, havia estat un jugador imprescindible per Cano, i és això el que comenteu, de tenir els jugadors al 100% pel tram en el que realment els tres punts et puguin valer algo més que simplement seguir fora del descens, que siguin decisius. També no era un partit contra un rival directe d'aquells que dius és que valen 6 punts, no era el cas. Llavors, és això, sobretot, d'anar gestionant els jugadors perquè en el tram decisiu puguin arribar al millor possible. Moyano, per exemple, que comentàveu, donar-li minuts, començar a entrar, i és una mica el que s'ha fet amb Baselga, també, que ha anat entrant a poc, ja va tenir la seva primera titularitat ahir, a Corunya, si no hi ha res estrany, també serà titular, perquè, a més, Vladis està sancionat, i és anar recuperant sensacions i anar recuperant el millor nivell de tots els jugadors, perquè quan arribi doncs, aquest tram decisiu que comenteu, puguin estar tots al 100% i es pugui competir contra tothom, perquè amb una plantilla de 12-13 jugadors útils és molt, molt complicat competir.
És difícil arribar fins al final, correcte. Preguntaven, mira, en aquest sentit, si Baena no està per 20 minutets, és que Baena, recordem que no va entrar directament a la convocatòria de l'últim partit, que s'havien tornat a reproduir molèsties al genoll, ja ho deixava caure també Cano a la roda de premsa del divendres, i el cert és que el de Torrox no acaba de fer net del tot, d'aquestes molèsties al genoll, que recordem va patir abans de Zubieta, el dia abans de Zubieta, després allà al camp de la Real Societat B va haver de ser substituït també per aquests problemes al genoll, però que ho va patir abans del partit. Per tant, també, en aquest sentit, contratemps per la medular del Centre d'Esports Sabadell. Us ho pregunto també, i anem, si voleu, després a desgranar noms propis. Perquè no recordo el comentari, ja fa una bona estona, i em perdonaran, que potser no és el primer partit que el Sabadell baixa el seu rendiment a la segona meitat, que l'hem vist més sencer a la primera que no pas a la segona, va de més a menys. Això ho expliquem a través d'un punt físic, o que el rival també juga, o que el plantejament no és l'adequat? No ho sé, què us sembla a vosaltres?
Home, jo crec que és multifactorial, diguéssim. Primer, que el camp no ajuda, però tampoc no ajuda a tots. Segon, que tenim jugadors que no estan al 100%. Després, que la Cultu porta una temporada molt bona. Potser aquests darrers 7 partits no els resultats que desitjava, però segurament va fer millor pretemporada que nosaltres, i per tant físicament arribem fosos. Estals, per exemple, o Pau Resta ho estan jugant tot. Jo crec que és normal, i crec que està passant, ens està passant a tots els partits. Les segones parts del segon temps ens costa aguantar, i aquí també és el que suposo que els aficionats, és quan trobem a faltar més canvis, és veiem que els altres fan canvis, i avui en dia el futbol és molt físic, i per tant demanem, no?, canvis més per l'estat físic que per l'estratègic a vegades. Però sí que és veritat que al final a la banqueta tens el que tens, i els que tens darrerament estan més tocats que una altra cosa, no estan al 100%. Hi ha jugadors que per alguna cosa o l'altra, que en principi de temporada tenien un rol molt més fort, diguéssim, o
participatiu,
com Manel, sí, o com Nando, no se'ls veu, no? Ni se'ls espera, com a mínim.
Estrella, un dels noms estrella, Santi?
Bueno, però això ho veu tothom, no? És a dir, som gent que al principi era titular, i ara no surten, i surten abans els nois joves de la casa, que ho estan fent molt bé. Bueno, són preguntes que ens hem de fer, no, també?
Sí, i tant. Jo crec, no sé tu què em pensaràs, Marc, que t'has empassat totes les rodes de premsa de Cano. A mi em fa la sensació que aquesta resposta, sobretot parlant en el cas de Manel, està sí, dita ja unes quantes vegades, que l'ha dit el míster.
Sí, aviam, sí que utilitza moltes vegades l'eufemisme aquest, una mica de nos puede ayudar en según qué contextos. Potser encara no els hem vist, aquests contextos, o els hem vist molt poc. Al final és que Manel és un jugador tan diferent dels davanters que està utilitzant Cano des de que està, bueno, Vladis i Baselga, bàsicament. És un jugador totalment diferent, i és un jugador que et dona altres coses, però que no et dona el que et dona Vladis. Vladis et permet recuperar la pilota i ser molt llarg directament, perquè saps que li fotràs una pilota de dalt i potser no te la guanya, però te la lluitarà segur. Manel això no t'ho pot fer, Manel les necessita al peu, o sigui que es pot barallar amb un central, et pot baixar pilotes, te les pot guanyar per dalt,
ser possible,
i a prop de l'àrea també, perquè si el fa jugar a 40 metres ja ho vam veure en etapes d'anteriors entrenadors que han passat per aquí aquesta temporada, que al final era una illa al mig de l'oceà, i ja et dic, jo crec que amb el perfil de davanters que està utilitzant Cano, a mi és que no m'encaixa, Manel. Sí que, clar, després dius, ve un equip aquí que va guanyant 0-1, se't tanca l'àrea durant 45 minuts, doncs segurament sí que et servirà, perquè si li centres pilotes, alguna te la rematarà. Potser no és gol, potser sí, però alguna te la rematarà. I respecte a Nando, també, que comentàveu que era titular a principi de temporada, bueno, segurament era titular perquè no n'hi havia un altre que jugui, que fos extrem, bàsicament, perquè l'altre que tenies, que era Javi Gómez, no s'ha pogut comptar amb ell en tota la temporada per la lesió. I ara que en el mercat d'hivern sí que ha arribat algun perfil d'extrem una mica més pur, ha desaparegut totalment, excepte en moments comptats.
El tema també és que jo entenc que hi hagi... Ja com tot, defensors i detractors dels futbolistes. En el cas dels defensors de Manel, que pensis, home, vas per darrere, o si ho resumeixes tot, vas per darrere o vas igualat en el marcador, doncs treu un altre davanter. Al final, ho hem dit, i se li ha preguntat i ho ha explicat Cano, que al final és una aposta per jugar d'aquesta manera, que clar, ara potser perquè venim d'un 1-6, però si obrim una mica més l'espectre, qualsevol li diu a Òscar Cano que està equivocat amb el seu plantejament, quan ha tret el Sabadell del descens, i ara crec que no em vull equivocar, però diria que dels últims 30 punts en joc n'ha sumat 18, que són dues terceres parts, pràcticament.
Aquí el que no quadra és perquè no se'l va deixar marxar i perquè no es va fitxar un davanter amb unes condicions més semblants per donar recanvi a Vladis. Jo entenc que, escolta'm, el mercat d'hivern de Rosendés per mi és de 10, però la gestió de Manel segurament es va anar molt tard, no hi va haver un recanvi. Per tant, si no tens recanvi, el que no es pot desprendre d'un jugador com Manel, però jo recordo que Manel fa molts anys que l'anem a buscar i que és un nou contrastat a la categoria. El que passa que
I que segueix sent el Pichichi, que sí, això sempre, sí, sí. Cada setmana continua sent el Pichichi amb 4 gols, sí. Empatat amb Moyano, però segueix allà.
També diu molt de nosaltres, que fa no sé quan juga i encara segueixis, bueno, i empatat amb Moyano. Però en tot cas, el tema és, bàsicament és, està molt clar que l'estil que ha decidit Cano per salvar l'equip, que jo crec que Cano en altres circumstàncies no jugaria d'aquesta manera, juga moltes vegades a tirar les pilotes i que Vladis corri com un desesperat a buscar-la, a lluitar-la, i això no és el futbol de Manel, no li podem demanar això. Vull entendre que és això el que passa, però també és veritat que tindrà minuts en els que anirem per darrere i ho posarem tot endavant i algun minut tindrà, però jo crec que Manel no va venir aquí per estar a la banqueta.
És difícil també en el cas del futbolista, perquè ja ho vam explicar també en el seu dia, que al final Manel demana sortir del Sabadell a l'últim moment del mercat d'hivern. I aquí hi ha un marge de maniobra que Rosende considera, doncs, insuficient per poder portar un altre futbolista, perquè és que si no el pots deixar sortir, però si no entra ningú és perdre una peça per perdre una peça al final.
I amb una fitxa que segurament no és de les més baixes, per tant, podries fer un canvi per un davanter també de la categoria que estigués bé, però clar, última hora no trobes res.
Clar, bueno, última hora i sobretot que és un perfil, el que comentàvem, que és un perfil diferent del que tens amb Baselga i amb Vladis, que potser són més similars, dintre que són bastant diferents, són més similars que no pas Manel, que sí que és un tipus de davanter totalment aïllat d'ells dos. Llavors és bàsicament això, en el moment que es demana sortir no tens el marge de maniobra suficient com per tenir un perfil que et pugui donar el que et dona Manel per al context en el que el puguis necessitar. Després potser no el necessites en tota la temporada i acaba la Lliga i jugar 15 minuts d'aquí fins que s'acabi la temporada, però clar, mai se sap, i el que no pots fer és treure't perfils que ja tens de la plantilla simplement perquè el jugador et demani sortir si tu no consideres que t'aportarà alguna cosa positiva aquesta sortida.
Bé, després obrim també la carpeta de Jesús Fernández, que he vist també alguns comentaris que ja han anat sortint per aquí, i ho trasllado a la taula. Abans, però, ni que sigui també per veure el primer dels protagonistes que tenim avui al Tribuna Preferent, gravats d'ahir de la Nova Creu Alta, i futbolista, un futbolista essencial, un futbolista que sí que amb Òscar Cano ha jugat pràcticament tots els minuts, que no és altre que Carles Salvador. De seguida també els hi pregunto al Marc i al Santi per aquesta incidència del futbolista cedit pel Castellón, que ahir va ser triat, bé, avui ha estat triat de fet com a MVP per tota l'audiència del Sabadell en joc. Ahir, al final del partit, aquesta conversa de Carles Salvador amb Sergi Garcés.
Bona nit, Pau Vituri, tots els amics del Tribuna Preferent. Encara a l'estadi, després d'aquest empat avui del Sabadell davant la Cultural i Deportiva Leonesa, estem amb un dels noms propis que ha deixat el partit en línies generals, perquè a més ha estat una de les novetats també, en aquest cas a l'11 titular, el recuperàvem i avui ha sortit d'inici per completar aquest partit. Carles Salvador, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quina llàstima, no? Ho estàvem dient ara. Ha donat la sensació que deixa un sabor de boca que no sé si el valorarem més quan passin les hores que no pas ara encara en calent.
Sí, està clar, no? Perquè al final t'has avançat, jo crec que hem fet una primera part de molt de mèrit i sobretot la segona part quan pareixia que havíem superat aquest tram, no? de més dificultat i sobretot al final que te marquen de més en aquest sabor de boca i encara així, no? Després del gol que pareixia tot més negre, encara hem tingut algunes ocasions i... Però bueno, al final és un punt, està clar que al final cada partit és un món i que costa molt, no? Guanyar. Però bueno, al final també és cert, no? que el rival és un bon rival, que ha estat tot l'any dalt i que té un objectiu diferent, no? al nostre, i bueno, jo crec que són partits complicats i al final és el que tu has comentat, no? Segurament li donem més mèrit conforme passen les hores que ara mateix en calent.
Fent símils dintre dels matisos que tenen els partits, els rivals, etc. Estàvem dient en antena, també en directe, durant la transmissió, comentàvem una mica la sensació d'aquesta cultura que el Sabadell ha pogut fer el mateix que li va fer a la Real B allà, un equip que pot venir amb dubtes i que ets capaç de jugar-li de tu a tu, tot i que la realitat dels uns i dels altres, com a mínim classificatòriament i d'objectiu, és molt diferent.
Sí, jo crec que al final aquest equip el que té és que la primera part, no, de la temporada no ha sigut bona i arrastrem, no, tot això, perquè jo crec que aquesta segona volta jo crec que estem bé. I sobretot estem bé, vol dir competir, no? Competir contra qualsevol, on sigui, en casa, fora, i s'ha vist avui, no? Al final és un equip, la cultura que ha d'estar dalt, per moltes coses, i està dalt, no? Per mèrits propis, i al final tu és un partit que des de fora tampoc t'has sentit tan dominat, i se t'ha escapat dels tres punts pues, en la recta final.
Per contra, aquesta sensació de que hem tornat a tenir una possibilitat. Dèiem ara fa unes setmanes, aquella possibilitat de sortir que no arribava a donar-se. Ara tenim aquesta possibilitat d'obrir una escletxa, com venim d'obrir una mica de distància i que no l'acabem tampoc d'aprofitar, tot i que l'equip continuarà una setmana més i se l'ha de posar molt en valor, venint d'on venim, el fet de continuar fora del descens.
Sí, és que al final, i si d'ahir baix costa molt, ara estem bé, no? Com la gent de baix està apretant, ara estem en aquest moment de la temporada que és de baix apretant, que és de dalt pareix que tinguin més dubtes, i és cert, no? que portem dues setmanes per a donar ixe passet que no ha arribat, però bueno, estem ahí, no? Estem ahí en una victòria o dos seguides, pareix que t'escapes, però al final la realitat és que sembla que si ens anem a salvar és al final, no? Nosaltres i molts altres, no? que estan ahí, inclús algun d'estos que pareix que estiguin ahí a mitat taula, i al final segur que se's complique com passa tots els anys.
I tot això em portes d'anar segurament a la plaça més complicada. Ja sé que tirarem de tòpic i direm tots els partits són difícils, tots els rivals, tots els camps són complicats de sumar, però clar, ara són paraules majors, les coses com són, i més en la dinàmica, tot i l'ensopegada, entre cometes, ensopegada, perquè avui era un duel de la part alta absolutament, gairebé primer contra segon, que s'hi jugaven al liderat, però aquest Deportivo que va amb una velocitat de transatlàntic del que és realment de ser... segurament el més gran de la categoria, del grup, segur.
Sí, no, al final, per tot, no? Per història, per pressupost, per jugadors, per estadi, és un equip que no sé què fa així, no? Tindria que estar en una categoria mínim, no? Superior, però bueno, al final és un partit per nosaltres molt, molt atractiu, és el millor camp de la categoria, ante el millor equip, i bueno, segurament no tinguem molt a perdre i molt a guanyar, no?
Algú diria això, és falta d'ambició, però no, és realitat. O sigui, al final, tot el que sigui treure alguna cosa de profit de Corunya, més enllà de com vagi el partit, perquè potser d'això ens en penedim d'aquí una setmana, però la realitat és aquesta, Carles, no podem obviar. És a dir, si el Sabadell treu alguna cosa de profit de Riazor, on ara és tan difícil treure alguna cosa, seria un puntàs, i si és una victòria ja ni t'explico.
Sí, no, bueno, estem parlant del Sabadell perquè som nosaltres, però jo crec que tot el món opina igual, no?, en aquest estadi. Però bueno, al final... hem d'esperar, no? Hem d'estar nosaltres molt bé, fer les coses molt bé i esperar que ells no tinguin ixe dia, no? Que no tinguin ixe encert i bueno, al final som 11 contra 11 i bueno, nosaltres anirem en tota la il·lusió i anirem allí a intentar treure els 3 punts, no? Després passarà el que passarà, però nosaltres no anem allí de turisme ni molt menys.
Des de l'experiència, algú quan ha estat a Castàlia, que també és un estadi amb tot el respecte del món per molts camps, fins i tot per la Nova Creu Alta, amb un ambientàs, quan l'afició s'hi posa, això agrada més, ho dic perquè clar, a Riazor estarem parlant de tirant pel cap baix, 26, 27, 28, si s'animen una mica més. Ho dic en quant a sensació de futbolista, no? De dir, hosti, sortirem a un camp maco, un rival de molt nivell, però a més aquella sensació de sentir-te futbolista de veritat, entén-me, el que
sí,
vull
sí,
dir.
Sí, sí, no, al final està clar, no? Al final és el que estem parlant, és un estadi d'una altra categoria, fa no res estaven en primera divisió, inclús jo l'he vist jugant Champions i tot això, i ara estan així, no? I ara porten una bona dinàmica, la gent està enganxada i jo crec que al final és el que t'he dit, és un partit que tot el futbolista, no? Vol jugar, te sents futbolista i per contra també esperem, no? Que no els esquenyi el dia i que els pesi un poquet, no? També que moltes vegades també la pressió i s'ha d'anar primer de guanyar sí o sí, de jugar contra un rival que està baix, per a d'ells tampoc és fàcil de gestionar.
I com està Carles Salvador? Perquè avui ha estat una de les sorpreses agradables de tornar a veure't. Primer, això significa que la recuperació ha anat molt bé. Segon, que les sensacions són molt bones, perquè a més has completat el partit. Per tant, en aquest sentit, m'imagino que oblidem ja aquest capítol també.
Sí, no, al final va ser unes molèsties, l'únic que, bueno, fer les proves i tot això, fer una xicoteta rotureta i al final, pues, bueno, per precaució vam estar... bueno, per precaució no, perquè tocava, no? Estar parat, però bueno, jo crec que avui no m'he ressentit de res, he entrenat tota la setmana amb normalitat i bueno, esperem que sigui cosa del passat i a partir d'ara pues, no tornar a recaure ni d'esta ni de cap altra.
A més, amb això acabo, ho vam dir a la presentació de Carles Salvador quan es va confirmar el fitxatge. Hem sentit el míster repetir-ho cada cop que li hem preguntat per la baixa, l'absència, el retorn. M'imagino que un també és conscient de com d'important ets per aquest engranatge, perquè a poc que pot, sempre quan el míster ja et té disponible, gairebé no hi ha dubtes. Ja ho avançava mínimament el divendres, ja ens deixava caure la possibilitat de que Carles Salvador estava per jugar i l'aposta era que jugués. M'imagino que un també, en aquest sentit, no et diré responsabilitat, però sí saber que ets important i que així t'ho fan sentir, també.
Sí, al final sí, és responsabilitat, no? És la paraula, i al final també agraït, no? Per aquesta confiança, no? Dels místers, i bueno, al final també és cert, no? Que tenim un equip prou compensat, que la gent que ha jugat quan no està jugant ho ha fet molt bé, i al final és, bueno, una decisió de l'entrenador, que bueno, bendita, no?, també, no?, que puga on triar, a poc la infermeria ja es va buidant, i bueno, estem tots per la causa, i sobretot amb responsabilitat de treure això endavant.
Agafo la paraula, ja està, capítol de lesions superat, pel que queda d'any i el que vingui després, però com a mínim pel que queda d'any que puguem tenir un final de temporada ja tranquil en aquest sentit i amb Carles Salvador a disposició del míster. Gràcies, Carles, que vagi molt bé la setmana.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs Carles Salvador, al micròfon del...
Doncs Carles Salvador...
Espera, que m'estic sentint... Ara sí, m'està tornant boig, m'està sentint doble. Carles Salvador, dèiem al micròfon del Sergi Garcés, després del partit. Potser, ja sé que aquí el xat ja està enfocat directament al partit de la Corunya, després en parlarem una bona estona. Però abans, ni que sigui aquesta figura de Carles Salvador reaparegut ahir contra la Culto, dic, potser vaig exagerar bastant amb el que diré ara, i sabent també que sóc de la penya arlequinada Marc Domènech en aquest sentit, però és que em sembla el jugador ara mateix més imprescindible del centre d'esport Sabadell, i han estat tres setmanes, però se l'ha trobat a faltar una barbaritat.
Jo, per mi, és, sens dubte, i no perquè hagi estat tu ara, és el fitxatge clau a hivern. És a dir, Abde ens dona allò que ens endolla a dalt i que fa el més complicat, que és fer gol, però el que ens posa ordre darrere, el que li dona molta contundència també a Pau, el que dona tranquil·litat, el que fa que Toni Herrero sigui un altre. Jo crec que és la seva figura, la que transmet tranquil·litat, que transmet ofici, i jo també soc de la penya Marc Domènech des del principi, ho deia, que des de... però jo crec que hem de fer el que sigui, com que l'any que no baixarem, que aquest jugador es quedi aquí sí o sí, perquè és un d'aquests jugadors que a partir d'ell es fa un esquema d'un equip, diria que és el dels imprescindibles ara mateix per pensar, si no baixem, que no baixarem, tenir un equip amb garanties per veure bon futbol. A mi em va semblar, i a més ahir jugant on ha de jugar, que fins ara l'havíem vist, que és un pop.
Marc,
és un d'aquells jugadors que et dona equilibri, que et dona equilibri a l'equip, que està dalt, que està baix, que recupera pilotes, que distribueix, que fins i tot alguna vegada ha sacat pilota aturada, que dius, potser no és el perfil de jugador que te l'imagines fent això, però també, i sobretot el més important, que ho ha destacat, de fet, Òscar Cano moltes vegades a roda de premsa, que sembla que és la seva extensió dintre del camp. Mm-hmm. És la típica frase feta que a vegades dius, bueno, però no, en aquest cas és real, i de fet l'admiració de l'un a l'altre és màxima. Llavors, quan tu tens un jugador que transmet també a la resta de companys el que l'entrenador vol que facin, és imprescindible tenir-lo dintre del camp. Sí que l'hem notat també perquè no hi ha un recanvi de garanties a la seva posició, però és que quan estava jugant de central dret, també l'equip va tenir una millora clara. Ara jugant al mig del camp, que és la seva posició, també hi ha aquesta millora. També et permet que Marc Domènech estigui una mica més lliure cap a dalt, o quan jugava Moyano ja al mig del camp, també, que pugui tenir aquesta llibertat, que Gualda pugui fer una passa endavant. O sigui, és un jugador d'aquells que ja no només ell és bo, sinó que millora els que té al voltant.
Diu el Vicenç per aquí que Rosende ja hauria de ser a Castelló negociant la seva continuïtat al Sabadell, jugador clau, recordem que té un any més amb el Castellón, i en aquest sentit diu lo Gallardo que hem de tenir dues espelmes, una per salvar-nos i l'altra perquè ascendeixi al Castelló i ens el torni. No, home, doncs si puja a segona divisió, evidentment hi ha més números, de tenir aquí a Carles Salvador si el Sabadell s'hagués interessat en ell.
La pregunta és què feia a segona ref.
Aquí, diu, i sí. És per preguntar als 39 directors esportius de la categoria, diu, què nassos fotia aquest senyor a segona federació, jugant a l'Atlético Saguntino, a prop de casa.
És veritat que li donen la baixa o el cedeixen a l'últim moment, però és que és un jugador, jo crec que titular...
Com a mínim de la categoria.
I tant, titular a un 80% dels equips.
És que no hem d'anar molt lluny per veure que l'any passat, de fet, va acabar la temporada de titular al Castellón, que es va quedar a un partit, bueno, ni a un partit, va estar jugant-se a l'ascens amb l'Alcorcón, defensant, de fet, una renta favorable, si no vaig equivocat, que els hi van acabar remuntant, de titular, en un equip jugant al playoff d'ascens a segona divisió. Feia 6 mesos. Vale, sí que després va haver-hi les circumstàncies que va haver-hi al mercat d'hivern, que també, com, ja no només com a jugador, sinó com a persona que estima en el seu moment el Castellón on estava, no? De dir, no tindré la continuïtat que he de tenir, necessiteu la fitxa, no passa res, faig una passa enrere, me'n vaig a jugar a l'Atlético Saguntino. Vull dir, fins i tot en això, no? Ja no només a l'aspecte futbolístic, que òbviament és el més important, perquè al final és el que et fa sumar punts, que és del que va això, sinó també a l'aspecte humà de la decisió que va prendre en el seu moment, tenint el nivell d'ajudar, per així dir-ho, al seu club.
Diu per aquí l'Albert que Salvador, Gualda i Moyano és el mig de confiança de confiança de Cano, i els tres han estat lesionats intentant recuperar el ritme. I aquí hi ha un comentari també discordant. Diu el Jari Sacat, diu Carles Salvador, el fitxatge clau, no fotem, home, no fotem. Hi ha opinions per tots els gustos. Aquí coincidim bastant, la veritat, tots tres. I de fet, allà a la Transmi ho dèiem. És cert que, no sé, poso un altre nom damunt la taula, Abde Damar. També estaria en el podi de millors reforços del mercat d'hivern. És cert que ha marcat, és cert que cada vegada se'l veu més integrat en el joc de l'equip, però és que aquest equilibri, aquesta peça, no sé, per mi no hi era. I era imprescindible. I Carles Salvador l'ha cobert amb escreix. No sé.
Abde, és veritat que corre, es desmarca, té gol, és brutal. És que també dius, ostres, quina sort, no? I que gran Rosende que ens porti una persona com Abde, jove, que hi va totes i que, evidentment, podríem posar per preferències l'una o l'altra. Però, ostres, nosaltres, quan parlàvem amb els companys i sempre dèiem, aquest Sabadell, què troba a faltar? Doncs està trencat entre la defensa i el mig del camp, està trencat. Ens falta alguna persona que havia de ser Baena, que no hi era, però és que jo crec que té un rol totalment diferent a Baena. Baena és molt bo i té unes característiques diferents, però és que va ser arribar a ell i, ostres, això ja es va començar a calmar, millor darrere,
menys ocasions al rival.
Clar, sí, si tu mires des d'aquest punt de vista, que és com m'ho miro jo, en les circumstàncies en què estem, és així. Ara, Abde, clar, és que estem parlant també amb un jugador que també, com és que l'hem tingut, que ens l'han cedit, no? Això també és un misteri que hauríem de resoldre, també.
Marc?
Sí, bueno, el que comentava el Santi, que al final és més vistós Abde, òbviament, no? Perquè és jugador d'aquests que agrada veure, no? Que la demana, que encara, que tira desmarcades a l'esquena de la defensa, que fa gols. També amb Abde va passar, jo crec que li van arribar abans els gols que el joc, realment. Sí. Vull dir, les primeres jornades potser li va costar una mica més i va fer gols, i amb el pas dels partits que s'ha anat aclimatant millor l'equip i tal, cada vegada porta més, perquè jo al principi el veia com el típic jugador que dius...
Aquella espurna...
Té el moment que et pot guanyar un partit, però que tampoc és tan constant en el joc, i crec que amb el pas de la jornada sí que estem veient que sí que ho té això, que de fet el que deia també el Santi, no? Que és sorprenent que ens l'hagin cedit. Potser a l'Ibiza se li quedava una mica gran per als noms que té, que hi ha jugadors que tenen nivell per jugar a segona divisió, però és un jugador, jo crec, per estar en un equip aspirant a la zona alta, segur. I respecte al que comentàvem de Carles Salvador, el que deia, no és tan vistós, però és un d'aquells jugadors necessaris, i no el tenies a la primera volta, perquè tenies a Baena, que no va jugar cap partit entre lesions i la sanció del Johan, i et faltava aquesta peça que et donés l'equilibri en el mig del camp, que et donés la tranquil·litat de que Moyano no hagués de jugar de mig centre com va passar diverses vegades durant la primera volta, que Beitia sí que potser és una mica més posicional, però tampoc era un mig centre pur. No tenies aquesta figura, Gualda tampoc, tot i que va jugar molts partits allà, Stals fins i tot amb el Miki va jugar bastant al mig del camp. Et faltava aquest perfil i ara el tens gairebé triplicat, amb Baena, Carles Salvador i Maestre, i quan han jugat els tres a l'hora tampoc t'ha sobrat tant, vull dir, no t'ha sobrat cap dels tres. Per tant, és una figura essencial, jo crec, a l'equip, doncs, perquè el joc flueixi molt més.
Important també el que diu aquí el Vicenç, diu Abde ve perquè Rosende té una estreta relació amb el director esportiu de l'Eivissa, que és el sabadellenc d'adopció Juan Jiménez. Diu, és el que té tenir un director esportiu amb nivell i contacte. Recordem que tots dos van formar la cúpula esportiva del Deportivo de la Corunya fins l'any passat.
Benvingut. Però és que ara parlàvem, però podem parlar, però Calavera, perquè arriba una mica fora de forma, però és un tros de jugador, Vull dir, jo crec que és un jugador de categoria superior. Vull dir, el veus amb la tranquil·litat amb què juga a darrere, no és normal. Calavera acabarà, si no té problemes, a un nivell... que ens donarà moltes alegries, eh? És molt bo aquest jugador.
Pel que fa al mercat de fitxatges del Sabadell, podríem dir que els que van venir abans han donat o estan donant millor rendiment al Sabadell, o han donat un rendiment immediat. Els que van venir al final, anem de mica en mica, anem de mica en mica, el que dèiem, no? Maestre i Calavera agafant aquest ritme competitiu, i després hi ha aquesta carpeta que també havíem d'obrir, que és el tema de què passa amb la posició de central al Sabadell. El Carp diu per aquí, de fet, heu parlat de la manca de centrals amb garanties que té el Sabadell, tot i que Maestre està bé de central, diu, no rendeix al 100% allà. No va sortir, podríem dir, massa bé l'experiment de Jesús Fernández, va patir el dia del Real Unión, i a partir de llavors no ha tornat a tenir protagonisme amb Cano. El va veure verd, no el va veure massa bé aquell dia. Clar, en un context com l'actual, en què Amelivia està lesionat i encara li queden dues o tres setmanes fora de combat, no sé si dir que sorprèn, al final, també, veure un futbolista com Jesús Fernández, que és l'altre central que tens disponible a la banqueta, i que hagis de jugar amb Maestre, que ho està fent bé, com a central, i amb Calavera de central dretà, sent un lateral, l'altre migcampista. Com ho veieu vosaltres, el cas de Jesús Fernández?
Home, Santi. Jo crec que Pau Resta està amb quatre targetes, no?
També.
Vull
també,
dir que també. No anem molt sobrats, perquè... és molt possible que, sent com juga ell, acabi sent sancionat, si no és el proper, a l'altre, properament. Per tant, haurà de sortir. Segurament jo crec que de la carpeta de fitxatges és el que té menys nota, perquè tots esperàvem un central top o un central de la categoria, amb experiència, tipus Amelivia, per acabar de fer. I ens va arribar aquest noi que no jugava, que encara li queda molt. Jo crec que, veient el partit que va fer, que també és veritat que li va tocar defensar un jugador molt complicat, l'altre dia no li dona certes garanties o estarà massa verd per en el moment en el que ens trobem de la categoria, no? Que si hem de posar Maestre darrere i no el posem en Jesús, és que no el deu veure encara en aquell to o amb aquella duresa, i potser està massa tendre. A mi no em va desagradar, però sí que és veritat que veies que de la defensa, no? Contra l'Irun era el que potser patia més, no? Però també se li ha de donar minuts, és que al final perquè el vam portar.
Marc, què?
Jo primer vull destacar Maestre, que a mi el primer partit, ara no recordo si va ser amb el Rayo, que va sortir una estona, sí, i vaig pensar, uf, Ramon, sí, li costarà. I amb el pas dels partits, també a l'última casa, amb el Real Unión jugant a la seva posició de mig centre, em va agradar molt, va abarcar moltíssim camp, també contra la Real va jugar prou bé, i és un jugador que a mi m'ha sorprès, perquè jo esperava, sincerament, amb tot el respecte, jo esperava un exfutbolista. Jo pensava, porta sense jugar...
Un Ramon Folk.
Sí, sí, porta sense jugar any i poc, jugarà 10 minuts, es trencarà i no el tornarà a veure. I de moment a mi m'ha sorprès positivament. I respecte al Jesús... Sí que el dia del Real Unión va sortir retratat en la majoria d'arribades del Real Unión. Al final li va tocar jugar amb el més difícil, o el més difícil el van posar allà perquè li toqués jugar amb ell. També hi ha dos lectures en aquest sentit. Però és que cada acció, pràcticament, cada duel el va guanyar Antoni Escobar en aquell dia. Llavors, clar... Està jugant amb un lateral dret de central dret, està jugant amb un mig centre de central al mig. Està clar que Òscar Cano no hi té confiança, com a mínim en aquest moment de la temporada. Tens a Ricard Pujol també fora de combat, tens a Melivia fora de combat. Recuperar Toni Herrero de central no va sortir bé a la primera volta, no crec que sigui una opció. Al final se li ha de donar l'oportunitat perquè també pot ser que el primer partit li costés més perquè portava jornada sense jugar, i quan agafi el ritme tenim un central de garantia. Es pot passar, perquè ha passat amb altres jugadors. També Pau Resta l'any passat, quan va començar la Lliga, el veia jugar i deies està bastant verd, i va acabar la temporada sent el millor defensa de l'equip. Al final jo crec que se li han de donar oportunitats perquè el necessitarem en algun moment. Ara comentaves, Pau Resta té 4 grogues, en algun moment el sancionaran. Si a Melivi encara no ha tornat, què farà? Jugar amb 3 centrals i que cap sigui central realment? És complicat. Jo crec que se li ha de donar una segona oportunitat. No sé si ja en el proper partit, pel context, és l'ideal, però en algun moment se li ha de donar una segona oportunitat per recuperar-lo per la causa, perquè no sé, jo crec que pot ser un jugador vàlid, no sé si per ser titular, però com a mínim pel context que el puguis necessitar.
Ara em tiraria a la piscina, però no sé si va arribar a jugar contra el Depor a principi de temporada defensant la samarreta del Lugo, perquè al final...
Ponfe. Lugo estava l'any passat.
Ah, sí, perdó, amb la Ponfe, doncs no he dit res. Sí, és cert. Va jugar amb el Lugo a segona divisió, és cert, i el signava Ponfe. Tens raó, doncs no sé si ha arribat a jugar contra el Depor o no, perquè recordem que juga a principi de temporada uns quants partits Jesús, i a partir d'allà desapareix per complet. Però bé, en aquesta línia, diu el Vicenç, diu, molt injust que jutgi Jesús Fernández per 90 minuts, un nano que ha jugat a segona i que feia molts mesos que no tenia ni un sol minut, i va marcar, com dèieu abans, el millor del Real Unión. Diu el Murphy, si per un partit es carrega Jesús Fernández, pel partit d'ahir es carregaria Resta, o Herrero pel partit a Sestao. Jo crec potser que és més el global, no? La sensació que va donar el global del partit, no moments puntuals, una fotografia puntual com ahir li passa a Pau Resta, per exemple, en el gol de la Culto.
I que veiem que... Jo crec que és que veiem un Cano que diu, on estem? Què ens estem jugant? I deu pensar, prefereix un Maestre una mica més lent però molt més segur en la passada, molt més segur en el posicionament, que no pas en Jesús, que segurament aporta més velocitat, més als... Bueno, no, alçades jo diria que no, però jo suposo que és moment més d'aquest plus veterà, no? Encara que es jugui una posició que no li toca, i comparteixo, Marc, el que deies. Jo, Maestre, els primers minuts que vaig veure vaig pensar Ramon Folk contra el Rayo, però després els partits després té una templesa, agafa, té un primer toc, una primera passada, una visió...
Privilegiada. Jugant com a central, a mi m'ha agradat molt, els últims partits. Realment és cert que no és la seva posició, que quan va jugar de mig centre va fer una autèntica masterclass el dia que va jugar al costat de Dome, però bé, com a central tampoc desentona en aquest cas, no ha fet cap liada grossa en aquest sentit.
Perquè juguem a darrere, Juguem a darrere, si juguéssim
més
avançat.
També. Si estigués més exposat, patiria. Sí. Però diu, per exemple, el Gat Arlequinat, que a Jesús se li hauria de donar una altra oportunitat, que estava fal de ritme. L'Òscar deia, diu, no hem fet un bon mercat d'hivern amb els centrals, es pot dir sense problemes, i preguntava també si al filial no tenim cap central. De fet, ha estat Nacho Bonet, per exemple, en els últims partits també a la banqueta. Sempre és complicat també durant la gent de la base en aquest context. Hem de dir també que del tema del mercat d'hivern ja es va dir en el seu dia també que estava sent un mercat difícil perquè no hi havia massa centrals disponibles. De fet, el Sabadell, ho vam explicar, ja estem tornant a batalletes del passat, però que va estar interessat una altra vegada en Eric Monjonell, el futbolista del Girona, que va acabar finalment signant per l'Ibiza, però que era una de les prioritats. I al final el Sabadell, no diré conformar perquè és una paraula lletja, però sí que adoptar per la via de Jesús Fernández perquè se li escapa alguna opció en els últims dies de mercat. Marc, si volies dir alguna cosa.
Bueno, no, afegir sobre això, que al final acabes portant potser el central que està en un equip de nivell a la categoria d'un club que necessitava alliberar una fitxa. Perquè recordem que és sènior, Jesús Fernández, necessitava alliberar una fitxa, tu necessitaves un central, aquí així arriba Jesús Fernández. Però segurament, si hagués pogut escollir... bueno, no m'ho he posat tampoc cap d'allò, però jo crec que Rosendi, si hagués pogut escollir Jesús Fernández, no hagués sigut la primera ni la segona opció.
Bé, en qualsevol cas, ara és futbolista del Sabadell, se li ha de donar aquesta confiança perquè, com deia el Santi, és probable que en algun moment de la temporada toqui tirar també d'ell, bé sigui per problemes físics, que esperem que no, o per una cinquena groga, que esperem que tampoc de Pau Resta, tot i que és complicat, perquè queden 11 partits i està percebut. Fem una aturada per la publicitat, 8 i 1 minut, i quan tornem sortegem la pizza. Escoltem, per cert, també, i veiem aquí al canal de Twitch, Antonio Hidalgo, espectador de luxe a l'estadi de la Nova Creu Alta, i comentem també aquesta visita emblemàtica d'aquest dissabte a les 6 a Riazor.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Sabadell en joc.
El Sabadell afronta el dia més gran de la temporada. Davant tindrà el transatlàntic de la categoria, el líder de la Lliga, el Superdeport. Ja se sap allò de molt a guanyar i molt poc a perdre, però els dos Carcano no renuncien a res.
El Centre d'Esports es viu en directe a Ràdio Sabadell.
Dissabte a 6:15 de la tarda i des de Riazor, Deportivo de la Coruña, Centre d'Esports Sabadell. Segueix la Transmi amb la narració del Sergi Garcés, els comentaris de l'Adriana Arroyo i la direcció del Pau Vituri. Dissabte a 6:15 de la tarda, Deportivo de la Coruña, Centre d'Esports Sabadell, a Ràdio Sabadell.
Vibra amb els partits del Centre d'Esports al Sabadell en joc. Passió Arlequinada.
Busquem el sabadellenc de l'any. Ens ajudes a trobar-lo?
Lluís Blanc, Juan Manuel Cañizares, Judit Forca, Mara Jiménez o Joaquim Judet.
Entra a la pàgina web de Ràdio Sabadell i vota a la persona més destacada de la ciutat d'aquest últim any fins al 2 d'abril a les 12 de la nit.
Tercera edició del Premi Sabadellenc de l'any.
Organitza i Sabadell amb la col·laboració de Ràdio Sabadell.
Ens ajudes a trobar-lo?
Segueix-nos cada dilluns de 7 a 8:45 del vespre al canal de Twitch de Ràdio Sabadell.
Som-hi, que estem de tornada aquí al Tribuna Preferent, número 24 de la temporada, fent tertúlia amb el Santi Valls, amb el Marc Segarra. Ara estàvem aquí donant-li voltes al tema del mercat que estava fent, o que havia fet el Sabadell. I deixem-ho, abans de repartir la pizza, perquè hi ha hagut un amic aquí de rebombori al xat, jo no estic gens d'acord amb el comentari que ha fet per aquí l'Òscar, que deia que, diu, en resum, no vam fer un bon mercat, res més. Ja perdonareu, jo no estic gens d'acord amb aquest comentari, eh? Ahir... i dades, 4 de 7 dels 7 reforços van ser titulars. i m'atreviria a dir que van ser els 4 millors del Sabadell. Bé, Abde potser no va ser el seu millor partit, però Carles Salvador, Abde, Maestri i Calavera han estat un rentat de cara i estem parlant pràcticament de la meitat de l'equip. No sé, és aquesta, a mi és aquesta sensació que em fa, que jo no estic gens d'acord amb aquest comentari.
Jo crec que ell deu parlar pels
si
centrals.
Si és de centrals...
Deu parlar pels centrals, pel
podem...
no hi ha discussió.
Si és pels centrals, aquí podem obrir el debat, però per la resta, numèricament el Sabadell ha canviat molt en aquest mercat.
Sí, home, ja ha millorat bastant. Al final tens Carles Salvador, titular indiscutible, Calavera, que va arribar sense ritme per els mesos que portava sense competir, però que s'ha fet en un lloc a l'11. Tens, vale, Jesús, potser és una mica la taca, entre cometes, de moment, perquè queden moltes jornades i mai se sap si pot acabar fent-se un lloc. Maestre també està donant bon resultat. Abde, amb els gols que ha fet, titular indiscutible des que va arribar. Soto sí que potser el que comentàvem abans, que esperàvem una passa endavant en algun moment i la pot donar perquè encara queden jornades. Jo crec que s'ha pujat clarament al nivell de la plantilla, que era el que es volia.
I si és pels centrals, també us diré una cosa, tant Carles Salvador quan ha jugat allà com Jordi Calavera i Sergi Maestre han millorat el que hi havia, Sí, és cert que potser no has encertat des del principi amb Jesús, però que els tres que han jugat com a centrals t'han millorat el que hi havia.
Jo crec que esperàvem des del minut 1 que vingués un central top o un gran central i no va arribar mai, i és el que deia el Marc, ens vam quedar amb aquell central que es volia treure una fitxa a la Ponfe i ens va venir i ens l'hem menjat, diguéssim, i que jugui i que segur que té nivell si estava allà. Però sí que segurament dels fitxatges el més fluix de llarg és el central, que és el que ens mancava més, i tothom estava d'acord, un lateral i un central.
Però vaja, que al final els que han jugat allà circumstancialment t'han donat les garanties. A partir d'aquí doncs podem entrar en aquest debat sobre l'ús de Jesús Fernández i la seva conveniència en aquests partits. Per cert, també diu perquè el Vicenç, i és cert, David Mella es dubta per dissabte.
Sí,
diria que és una rebrincada al turmell. Té un esquinç de turmell, avui li feien proves i és dubte per dissabte. Un dels joves que estan despuntant moltíssim amb el Depor, un dels millors de l'equip coruñés en les últimes setmanes, amb els Lucas Pérez i els davanters, també ara en parlarem del Depor, però Vladis és baixa... David, el Sabadell, David Mella, veurem el Depor, haurem d'esperar aconteixements durant les setmanes, esdeveniments. Va, la pizza, som-hi, sortejar aquesta pizza de la gent de la pizzeria napolitana Maximus, una pizza napolitana autèntica, amb la seva massa de fermentació llarga, ingredients de qualitat, varietat de sabors, un concepte de pizza saludable amb multitud i variants i que és patrimoni immaterial de la humanitat per la UNESCO. Podeu començar per una bona amanida, triar la vostra pizza i rematar-ho amb unes postres italianes de debò al carrer Sant Antoni Maria Claret número 15 o al 683 11 88 19. Pizzeria napolitana Maximus, on la pizza és patrimoni del bon menjar. Aquí al Tribuna, entre tots els participants, ja ho sabeu, volem que gaudiu d'aquest àpat a Maximus i sortegem un sopar, un dinar per dues persones valorat en 40 euros. Raül Chao diu: doblet seria increïble, i comença a riure.
Teruel de les pizzas, no?
Li toca un dia i el tio ja ve crescut, Li toca un dia, després de 100 i pico programes, i el tio ja ve aquí pensant-se que avui farà el doblet. No ho sé. El Santi va participar la setmana passada, va escriure al xat. Per tant,
és possible.
Li cedirem l'honor al Marc Segarra, que ens digui un número de l'1 al 39.
El 22 d'Abde.
El 22 d'Abde, doncs, no és el Raül Chao, que tenia el 2... T'he de dir que tenia el 2, no el 22, però sí que és el Martí Gallardo, el Mar barra baixa Gall, un habitual aquí al xat del Tribuna, que li toca aquesta pizza. Aquí teniu la comprovació, Que no hi hagi...
Quin era el Santi?
El Santi era l'últim, el 39. Però bé, una altra setmana, Santi.
No passa res.
Has de seguir participant. Si vols ser el nou Raül Chao i que anem fent campanya per tu mateix,
Bueno, mentre està aquí, és igual, anirem fent.
Ara necessitem un altre Raül Chao aquí, algú que no li hagi tocat encara la pizza, un habitual, i que... Escolta, fem campanya fins que toqui, però bé. En fi, 8 i 9 minuts, ens queden 20 minuts de programa. De seguida, insisteixo, parlem del Depor. Mira, apareix per aquí el Martí, Diu, just acabo d'arribar a casa i connectar. Moltes gràcies. Doncs després, Martí, ens posem en contacte amb tu. Abans de parlar del Depor, Rematem del tot el partit d'ahir a la Nova Creu Alta contra la Cultural Leonesa, que dèiem, va tenir un convidat de luxe, l'extècnic del Centre d'Esport Sabadell, Antonio Hidalgo, ara entrenador de la Societat Deportiva Huesca a segona divisió, va aprofitar que tenia allò un parell de dies després de la victòria contra l'Andorra per agafar també aire respecte al descens, va venir aquí al de Canovelles a la llotja de la Nova Creu Alta, i al final del partit també el Sergi Garcés parlava amb Antonio Hidalgo.
Tècnic de la Societat Deportiva Huesca, Antonio Hidalgo, com estàs?
Hola, què tal? Molt bé.
Avui de, a casa teva?
A casa meva, sí. La veritat que és un goig venir a l'estadi, veure molta gent, veure-vos a vosaltres, parlar també amb alguns jugadors, amb l'Aron, amb l'Aleix, el Mugu. La veritat que m'agrada molt, he vist també el Manza, o sigui que més complet impossible.
Avui era un partit d'aquests on tenies molta gent a un costat i a un altre. No et preguntaré per allò dels cors dividit, perquè em sembla que aquí no hi ha cors dividit de cap manera, no?
Ja he dit, l'únic ja sap amb la cultura és el Manza, o sigui que però això està claríssim, que anava 100% amb el Sabadell sempre.
Et pregunto pel partit en si, com a home de futbol, ara que no et pugui al cor, simplement, dèiem, combo, encara que pugui semblar que s'ha escapat a última hora, veient tot el que ha anat, i com ha anat el partit també, sobretot a la segona meitat, crec que és un punt d'aquells que s'assegurirà millor demà que no pas avui.
Sí, segur, jo crec que hi ha hagut dues parts, jo crec que la primera el Sabadell ja està molt millor que la segona. Sí que és cert que la segona part la Cultura ha anat una mica més a dalt a buscar el Sabadell, ha forçat una mica més el Sabadell, sobretot en la posició del Mugu, que jo crec que la segona part ha estat molt bé. Amb aquest empat en un minut 80 semblava que era poc, però jo crec que això va de sumar, vens de perdre l'altre dia, un punt més, jo crec que l'equip és molt consistent i competeix sempre, no?
T'ha donat la sensació que no deixava content a ningú? La Cultura perquè continua sense poder arribar a aquest playoff que té com a objectiu, ara que ha anat perdent una mica de pistonada, i un Sabadell que avui podia obrir una mica més d'escletxa, però que s'ha quedat amb aquella sensació de com estàvamos?
Pot ser, però jo crec que fa una mica més de mal a la Cultura que a nosaltres, no? Nosaltres jo crec que som molt competitius ara mateix, he estat parlant amb l'Òscar i jo crec que estan fent un gran treball, amb el Rosende també, han acertat i no és fàcil perquè hi havia una distància fa poc temps de 7 punts i ho veiem molt difícil, i ara tenim la sensació de que podem competir contra qualsevol, estem dintre d'aquesta lluita i jo crec que l'equip està molt bé, no?
De seguida et pregunto per aquest viatge a Riazor, aquest enfrontar-te a un autèntic transatlàntic com és el Deportivo, i més amb aquesta dinàmica que porta ara i així a l'equip de Corunya, tot i que avui ha empatat a Tarragona, però et pregunto abans per aquest Sabadell, optimista realment de que això s'ha de treure i es traurà?
Es traurà segur, no tinc cap dubte, no? Jo crec que aquesta formació que està agafant a l'Òscar li dona molta estabilitat, és molt difícil atacar una línia de 5, jo crec que el Carles Salvador al mig, avui he descobert el Marc Domènech, m'ha agradat moltíssim aquest jugador, no el tenia controlat, jo crec que per fora amb el Xino, el treball de dalt del Blavis, jo crec que l'equip competeix i bueno, jo crec que està en una bona línia.
Per algú que està tocant el futbol professional, que va dir-li ara a Riazor, bé, doncs és una de les moltes places que et toca visitar gairebé cada 15 dies, per algú com la Primera Federació, clar, és anar segurament a la plaça més gran que hi ha a tots els sentits, com és el Deportiu de Corunya, enfrontant del líder en un ambient segur, passi el que passi, de moltíssima gent, és un d'aquells dies per gaudir, per patir i esperem que per fins i tot sorprendre.
Jo crec que gaudir segur que no, jo crec que has d'anar a patir. Jo l'altre dia parlava amb el meu jugador quan vam anar a Cornellà al Prat, aquest tipus de camp vas a patir, gaudir és molt difícil, gaudiràs si pateixes primer. Jo crec que el Deport té un equip molt per sobre del nivell de la categoria, a més estan en aquesta ratxa increïble, l'estadi estarà ple, serà un partit difícil, però això s'ha de competir sempre.
I aquest Huesca què? El traurem? Perquè també l'equip ha agafat una molt bona dinàmica, amb lo difícil que és el futbol professional, amb lo difícil que estava el panorama també quan vas acceptar el repte de tornar al futbol professional, però fa molt bona pinta, no?
Sí, però això ja no torna, això ja ho hem fet, ara hem de continuar, ens queden unes quantes jornades pel davant, i si no competeixes al mateix nivell que abans no serveix per res, i bueno, estem amb una bona dinàmica, però l'hem de continuar.
Algú em feia el símil, parlant amb amics d'Òscar, em deia el símil, i gairebé veia reflectit aquest Sabadell de dir, fins i tot, a veure si és que no hem sortit massa d'hora, perquè algú pensava, aquest camí serà molt llarg, serà molt... però hem sortit, i clar, això s'ha d'aprofitar també, ja que hi ets.
No, i cada dia has de sumar, i aquest avantatge que tens amb els de baix, has de deixar quatre per de baix, per sota nostra, que nosaltres aquí a Sabell ja sabem que l'any del descens vam baixar per un sol gol. Has de competir sempre i jo crec que has de tenir el cap ben tranquil per les emocions que tindràs durant aquestes setmanes.
Com estàs tu en el futbol professional? Perquè m'imagino que hi havia ganes, no? Aquell mal sabor de boca que et va deixar l'any de Sabell, que ens va deixar tots plegats l'any de Sabadell, sense gent, sense ambient, aquest punt de saber que un gol al final, moltes coses, però un gol al final, m'imagino que hi havia ganes de tornar a demostrar-te, no sé si a tu mateix també, aquella sensació de dir, és que puc fer-ho.
Sí, és un repte. Per mi és un repte personal de mostrar-me a mi mateix i als meus, a la meva família, a la gent que tinc al voltant, que és capaç de tornar al futbol professional, perquè sembla que el tens, però després s'allunya moltíssim. Vaig estar a Sevilla, que vaig estar increïble, però ja és la segona ref, el veu molt lluny, però, i quan t'arriba l'has d'agafar amb totes les forces i patir-ho molt i disfrutar-ho al mateix cop.
Bé, t'hem tornat a veure a l'estadi. Espero que el calendari ens permeti veure't més sovint i que sigui perquè la festa l'hem acabat bé. Tant a Osca amb la Societat Deportiva Huesca fent la feina i salvant-se, i amb aquest Sabell que puguem gaudir com a mínim a la primera federació, i l'any que ve ja veurem com va el projecte.
Ojalà, no? Això voldrà dir que tinc dues dies de festa i estic amb la família.
Doncs serà una molt bona notícia. Antonio, felicitats per la feina feta, felicitat pel que queda encara, segur, perquè ja m'atreveixo a felicitar-te per endavant, i sobretot gràcies per haver vingut una estoneta més aquí a passar a patir amb el Sabadell, però a casa teva, com et dèiem al principi, i fins a la propera.
Gràcies a vosaltres.
Doncs Antonio Hidalgo, amb el micròfon del Sergi Garcés, que ho hem de reconèixer, ens va fer una mica la guitza i la parella a l'hora de gravar el de Canovelles, però bé, hem pogut escoltar-lo dient que, per exemple, s'assuma aquesta penya Marc Domènech, li va agradar el barceloní, a Antonio Hidalgo, que no el coneixia, i vaja, que bé, que està fent un tros de feina allà a Osca, va arribar amb un equip que estàvem en seriosos problemes, s'ha fet fortíssim en defensa, una mica mal símil amb el que està passant aquí a Sabadell, força en defensa, encara més allà a l'Alcoraz, està traient els resultats, està traient el Huesca d'aquesta zona de perill, tros de treball que està fent Antonio Hidalgo, que ja l'havia fet prèviament al Sevilla Atlético.
I fixeu-vos que diu, aquest punt és molt important. La filosofia és exactament la mateixa que està fent servir ell, és a dir, aquest punt d'ahir que ens volíem 3 segurament sumarà molt, perquè de fet jo recordo que una de les coses que tenia aquest equip és que no empatava, i estem empatant, com a mínim, i Hidalgo jo crec que és un entrenador molt bo, i que jo crec que el veurem a primera divisió més tard que d'hora, el veurem, i jo crec que es mereix una oportunitat, perquè si el deixen treballar i té un equip, l'any que vam estar amb ell a segona, tots recordem que vam pujar i vam fer el mercat que vam fer perquè anàvem tots a darrera hora, ens vam quedar un gol. Jo crec que és un entrenador que molts anys serà de futbol professional tranquil·lament, sí.
Tant de bo sigui aquí, Tant de bo sigui aquí a la segona etapa i ens pugi nosaltres.
O jugant contra ell a futbol professional.
Correcte. Deia per aquí el Trivi, diu, un gran Hidalgo, infravalorat per molts i ara demostrant al Huesca que el que sempre ha estat, diu, un gran entrenador, en aquest cas. Marc, no sé si vols afegir alguna cosa més.
No, sobre el Huesca d'Hidalgo, en aquest cas, que des que el va agafar, l'altre dia llegia per Twitter que estaria, no sé si a 1 o 2 punts de la zona de play-off, i el va agafar pràcticament no desahuciat perquè quedava moltes jornades, però en una zona molt, molt dolenta. De fet, quan el van contractar, alguns coneguts que tinc a Zaragoza, a l'altre club d'Aragó, em preguntaven, no? Segurament amb l'esperança de que els hi digués, és molt dolent, no sap fer res, segur que baixen. I
ja està a punt de superar el Real Zaragoza a la taula.
Vaig dir, si se'l creuen, el salvarà segur. I realment és el que passa. Al final, quan et creus el discurs d'Hidalgo, i es va veure l'any de l'ascens, es va veure l'any de la salvació a Olot, quan te'l creus, és un entrenador d'aquells que vas a mort.
Vas a la guerra, sí, totalment. 12 minuts per arribar a 2:15 de nou. Anem a Riazor aquest dissabte. Hi aneu vosaltres o des de la distància?
Des de la distància.
Des de la distància, eh?
Jo treballo.
Correcte. Tu ara, Marc, ja ho sé, ho tens complicadet, eh? És la visita més emblemàtica, la més esperada, no? Segurament de la temporada, més enllà de l'aspecte esportiu, el significat d'anar a veure tot un Depor, és anar a un camp de primera divisió. que ni de segona, jo diria de la primera directament, no?
A mi em hauria agradat anar per anar a l'estadi, igual, però és quan quedes en, quan estem al grup 1, el primer que veus és el Depor, no? Que dius, tenim aquí un partit. També és veritat que quan vam venir aquí el Depor no vam fer res de l'altre món, eh? Vull dir, però estem en un altre Depor ara. I sap greu per a Vladis que es perdi aquest partit, però una mica també el que ha dit Hidalgo, ja anem a patir, eh? No anem a gaudir, perquè patirem molt. Però jo crec que tenim un equip per patir. L'altra cosa és aviam com acaba la cosa, però jo tinc esperances de que no trobem un mal resultat allà. Com a mínim competirem.
Marc, aviam, hi ha optimisme, que... eh? En sí, aquest sentit és... hi ha optimisme al xat, eh? Que alguna bueno, cosa rascarem. No
veus
sé.
Les xifres del Depor, vale, que va empatar amb el Nàstic ahir, bueno, també el camp del Nàstic amb el que suposa, però és que abans havíem fet, crec que 21 gols sí, en 5 partits, sí. Que és una mitjana de més de 4 gols per partit. I a casa, de fet, em sembla que porten 2 o 3, 4-1 consecutius. Però és el típic partit que dius, bueno, potser...
No t'entres a perdre, no?
Clar, no, és el típic partit que com tothom dona per suposat que guanyarà el Depor i que guanyarà bé, doncs potser dones la sorpresa. I a més amb el retorn d'Òscar Cano, que...
Té aquest punt de morbo, també.
Sí, té aquest punt de morbo i aquest punt de guanyar 0-1 i que els del Depor es tornin bojos.
Ambient hostil hi haurà, envers ni que sigui la figura d'Òscar Cano, que no va sortir de la millor manera de la Corunya. Afició, entorn exigents... Bé, al final un club que no està acostumat a viure a la tercera categoria ni molt menys del futbol espanyol, per tant la pressió és màxima... Veure's també, en aquest cas, els jugadors en un estadi amb 25.000 persones... Clar, és que és un context diferent de tot el que hem viscut fins ara, segurament, aquesta temporada.
Són 3 punts, al final. Per tant, és veritat que... I dia que estava la corda fluixa quan va arribar aquí, i mira'l ara, i que no el destitueixen, estan en promoció d'ascens. Una plaça molt complicada i una afició molt complexa. Tenim perdut, no? Per, si equilibrem, això ja, allà és d'aquests estadis que si perds ningú traurà conclusions estranyes. Jo crec que amb l'equip que tenim hem de sortir ja i jo crec que traurem les coses positives i que cal a patir, que és el que sap fer aquest equip, i els altres que es posin nerviosos. Que es posin nerviosos. Crec que és bo saber què farà Teruel i Telefon abans,
sí.
També. Jo crec que és important saber, perquè si tenim la sort que tampoc ho tenen fàcil els seus partits, perquè avui en dia no hi ha cap partit fàcil, podem sortir més relaxats i fer bo l'empat de... d'aquest diumenge, si ens surten les coses.
El Tarazona va a Fuenlabrada, el Teruel rep a casa el Barça Atlètic. Aquest és el menú. Però gairebé tots els rivals directes del Sabadell juguen o a les 4, a les 5, a les 6, per tant serà una tarda d'aquelles de transistors. En qualsevol cas, un Depor que... És que a nivell de plantilla és una barbaritat. Si respecte a la primera volta endolles un jugador com Lucas Pérez, que no havia marcat quan va venir aquí... afegeixes que els joves també estan despuntant, el Jeremai Mella, ja veurem si arriba o no, que han recuperat el davanter centre titular que estava lesionat, Barbero, que a sobre han fitxat a Raúl Alcaín al mercat d'hivern. Marc, és que estem parlant d'un equip de segona pràcticament.
És que és el que dèiem de, bueno, potser tenen la baixa de David Mella, vale? Sí, és una baixa important perquè és un jugador titular, però és que veus la banqueta i són jugadors sí. que la majoria estaven jugant a segona divisió fa res i que potser hi ha algun fins i tot que té el nivell per continuar-hi jugant. El que sí que comentaré sobre Òscar Cano és que els aficionats del Depor, de fet, crec que del que més es queixaven és que fora de casa no guanyava sí. I que només guanyava Riazor. Pues que ho faci una última vegada, no? Pot estar bé.
Estaria molt i molt bé. Per cert, abans s'ha obert el debat també, fa una estoneta aquí al xat, amb això gairebé ho rematarem, perquè encara tenim el CES personal, per cert, per veure avui, amb el tema del plantejament a Riazor. Com ha de sortir el Sabadell a Riazor? Comptant també que Vladis és baixa.
Una pregunta.
Què farà l'Òscar Cano?
Jo crec que farà un bloc baix, més que res per aguantar el jugar a casa. Té una dinàmica brutal perquè et sortiran la primera mitja hora, jo crec que ens apretaran i molt, i el que es tracta és d'intentar aguantar-los la primera mitja hora, la primera part, i després tenir sort i jugar. Si els hi juguem si els anem a l'atac amb aquesta gent allà, jo crec que ens en podem aportar uns quants, eh? No ho sé, jo seria bastant prudent, en el sentit de com més temps passa Més pressa tenen ells que nosaltres, en aquest cas. I tenint en compte el que deia el Marc, que clar, que si mira jugador per jugador, si hauríem de sortir d'allà 7-0.
Deia per aquí el Vicenç abans que Baselga haurà de fer un calahorra total, diu, sol contra el món i busca't la vida, tocarà sortir amb el ganivet a la boca. Clar, aquí el dubte és veure qui fa de Vladis, que segurament serà Baselga tot sol, ja no serà Baselga i Vladis com aquest últim partit. Veurem si és l'oportunitat per la primera titularitat de Soto, si fos un Cano o què.
Jo crec que el que comentava el Santi, de fer un partit llarg, igual com hi ha en altres camps on dius has de sortir a marcar primer i després ja l'altre equip s'ho farà, jo crec que en aquest cas no ens beneficiaria tant marcar d'hora per la dinàmica del Depor, que no es posarien nerviosos realment perdent 0-1, sinó que penso que l'únic que faria seria tancar-te més, que et perjudicaria gairebé més a tu. Òbviament, vas guanyant sempre és millor que anar empatant, no? Però en aquest sentit no ho veig com alguna cosa molt primordial. Sí que ho veig, doncs això, fer un partit que sigui llarg, que passin poques coses, sobretot, que sigui avorrit. Realment, com a espectador neutral, diràs, vaja, però realment com a aficionat del Sabadell jo crec que ens beneficia que sigui un partit avorrit, que passin poques coses i qui sap si després a la segona part, quan no estigui passant res, doncs podem fotre la ganivetada.
Tot allò que vingui, doncs benvingut sigui, realment, perquè és d'aquells partits que realment la lògica, per dinàmiques, sobretot del Depor i per l'escenari i per tot, doncs hauria de ser una derrota, però bé, veurem què pot treure el Sabadell de Riazor i si pot continuar una setmana més fora del descens. Com ara deia el Santi, Teruel i Tarazona, que són els dos únics equips que poden fer caure el Sabadell ara mateix a la zona de descens, juguen abans, juguen a les 4 de la tarda els seus partits. Últims minuts de programa, venim d'un partit a casa, per tant avui és dia de cest personal del Sergi Parc. Abans de res, la pregunta de l'últim futbolista, que va ser Marc Marruecos.
Què és això que et poses a les mans per fer el gym?
Aquesta era la pregunta de Marro. Descobrim qui és el protagonista del cest personal d'aquesta setmana.
Bueno, son unas calleras que normalmente se usa en CrossFit, pero yo la uso en el gimnasio porque de las caídas aquí en el campo y demás tengo la muñeca un poco abierta y eso hace que levantando pesas y demás pues tenga más seguridad y me duela menos la muñeca.
Cest personal.
Nom complet.
Antonio Moyano Carrasquilla.
Lloc de naixement.
Montilla, Córdoba.
Tens parella i fills?
Ni pareja ni hijo.
On vius?
La Creu Alta.
Una pel·lícula.
Carlito y el campo de los sueños.
Una sèrie.
Prison Break.
Una cançó.
Una canció... Coldplay. Viva la vida. Viva la vida.
El teu menjar preferit?
La pizza.
Estudies?
Marketing. Carrera. Marketing.
El millor lloc per anar de vacances?
Ibiza.
Un referent?
Iniesta.
El millor entrenador?
Tengo la suerte de coincidir con muy buenos entrenadores. Anquela, Fran Fernández y bueno, el míster también, Oscar Cano.
El millor moment de la teva carrera?
El año de segunda en Alcorcón.
¿Y el pitjor?
El peor... la segunda parte de ese año, porque descendimos.
Un estadi on t'agradaria jugar?
Que todavía no haya avisado, el Camp Nou.
Ets supersticiós? Fas algun ritual en els partits?
Sí, sí, tengo bastante. Bueno, siempre entro al campo con el pie derecho... Intento ponerme la media derecha antes que la izquierda, la bota derecha antes que la izquierda, y bueno, muchas. Cada vez menos, pero muchas.
El dia que et retiris, com t'agradaria continuar vinculat al futbol?
Sí, de director deportivo, presidente de algún equipo, me gustaría.
Ets molt de xarxes socials?
Depende, unas veces estoy más metido ahí, otras menos. Depende también de si ganamos muchos partidos, si no, pero bueno.
T'agrada parlar amb els mitjans de comunicació?
Sí, no me importa. Cada vez me estoy acostumbrando más.
¿Amb qui et portes millor el vestidor?
La verdad es que tenemos un grupo muy bueno, pero bueno, Marru, que es el que me ha pasado aquí la entrevista, Adde, todo, podría decir todo, pero me llevo muy bien con todo.
¿Quin company creus que seria l'ideal per fer de cangur dels teus fills?
Joder, voy a pensar alguno, bueno, espérate. Jordi. Tiene ya experiencia y se le ve buen tipo, me fiaría de él. O Carles también. Carles Salvador també.
Verdadeu fals, després de les sortides d'Antonio Sánchez, Fran Callejón i Juanmi Carrión, ets l'últim andalús que queda a l'equip.
Falso. Raúl Baena. Andaluces no se perdona.
Quin encàrrec li deixem al pròxim jugador?
¿Por qué te gusta tanto la crema de galleta? No, no, que no sé nada. Que no sé nada. Estoy aprendiendo, pero... Una miqueta. Jo parlo català molt bé.
Va ser corredor, eh?
Lo estoy grabando ya, esto.
Sí o no?
Eso hay que ponerlo, eh. ¿Lo he dicho bien o no?
Doncs Antoni Moyano, protagonista del CES personal del Sergi Parc. Res, que ens queda menys un minut per arribar a dos quarts, per tant, hem de marxar ràpidament, gairebé no tenen temps ni per valorar aquest CES personal. Santi Valls, Marc Segarra, un plaer tenir-vos aquí al Tribuna, que vagi molt bé.
Gràcies.
Doncs abraçada també al Roger Manet, que ha estat avui a la realització. La setmana que ve tornem amb més Tribuna, amb el Sergi Parc, que s'hi posarà d'aquí a 7 dies, ja us ho avanço. Que vagi molt bé, adeu-siau.